Aprofitem aquesta ocasió perquè Modest Prats ens expliqui a propòsit de diversos llibres catalans el problema de, en fi, l'aparició de la idea del purgatori en el món occidental i treure unes conclusions de caràcter literari. Dono la paraula, doncs, a Modest Prats.
I comencem. Ja veureu que aquesta comunicació, que havia estat pensada una mica en el marc del que serà després la taula rodona, on per una altra banda potser també hi hauria de tornar a intervenir, doncs no és ben bé del meu ram ni de les coses que jo solo tocar, i per tant tindrà aquelles característiques de més intuïció, suggeriments, que no pas una aportació arrodonida, de manera que segur que molts dels qui sou aquí potser després hi podríeu afegir molt més del que jo diré, però potser altres se'ls dispararà alguna cosa i diran: ah, mira, això tindria prou interès. Deixo pròlegs i vaig de dret el tema perquè anem molt justos. L'estímul fonamental que m'ha portat a dedicar la meva atenció a aquesta qüestió va ser, ja fa temps, la lectura de l'Anya Sanz i Pirgatuar de Jacques Le Goff. És un llibre publicat l'any 1981, la versió castellana és de 1985, que ha fet, com sabeu, el seu rebombori entre els historiadors. Jo no vull entrar ara de cap manera en la discussió metodològica que desvetllar, ni tinc cap ganes d'embolicar-me amb la justificació del que s'ha anomenat història de les mentalitats. No, simplement m'interessa ara de recollir algunes de les seves conclusions que varen disparar la meva curiositat, perquè no ha passat d'aquí, per aquest tema. Una cosa, per exemple, que m'ha sorprès moltíssim és veure com les conclusions de Jacques Le Goff ja en l'any 1985 són recollides i gairebé oficialitzades a l'article Pirgatuar del Diccionari d'Espiritualité, ja assumides tranquil·líssimament. L'estudi de Le Goff estableix, com ja sabeu gairebé tots, que la idea del purgatori, tal com l'ensenya l'Església Catòlica, neix al segle XII. No és fins cap al vols de 1150 quan es formula amb tots els ets i uts la doctrina del locus purgatorius, que s'imposarà del tot al llarg del segle XIII i que trobarà la seva expressió poètica més arrodonida a la Divina Comèdia de Dante. Aquesta és la seva gran conclusió. Purgatori neix al segle XII. Le Goff té interès a mostrar que una construcció secular com la de la creença en el purgatori suposa, cito, suposa i comporta una modificació substancial dels esquemes espaciotemporals de l'imaginari cristià, i com aquestes estructures mentals de l'espai i del temps constitueixen l'esquelet de la manera de pensar i de viure de tota una societat, i com, finalment, el naixement d'una creença d'aquesta mena va lligat a modificacions profundes de la societat on es produeix. I acabat la citació. I encara, abans de començar pròpiament el meu treball, vull indicar un extrem del llibre de Jacques Le Goff: l'atenció que presta a testimonis que no provenen pas del que considerem teologia en sentit estricte. La concepció del purgatori, torno, com un lloc, i la imatgeria que provocà van jugar un paper capital en l'èxit d'aquesta creença. I per aquest cantó podem entendre l'interès d'aquest tema tan ric per estudiar, que és el joc d'interaccions entre la cultura erudita i la cultura popular, que el mateix Le Goff ha tractat en un altre treball. I, segon, l'altre estímul que m'ha impulsat a estudiar una mica la qüestió és doble. Per una banda, el fet que, i això hi estan d'acord tots els historiadors de la qüestió, el barroc i el romanticisme, com s'entén així gairebé de cop d'ull, són dos moments privilegiats de la història de la creença en el purgatori. Barroc i romanticisme, part del seu naixement. Això va ser una cosa que em va desvetllar. I per l'altra, la casualitat, una pura casualitat, de disposar, sense haver de fer llargues hores de recerca, perquè el tema m'interessava molt tangencialment, d'uns textos catalans del segle XVII i XVIII que eren especialment suggestius. I que va ser això el que em va portar a fer aquest estudi. I no és pas aquest el lloc adient, suposo, ni l'ocasió oportuna per exposar la doctrina catòlica sobre el purgatori. Només he de dir que el marc teològic i polític en què es formularen les primeres definicions pontifícies i conciliars és el de les relacions amb els ortodoxos grecs, que no admeten l'existència d'un tercer lloc ni d'un foc purificador. De tal manera que les fites principals d'aquest itinerari són la carta d'Innocenci IV l'any 1254, la Constitució Consacrosante del Segon Concili de Lió 1274 i sobretot el Decretum Pro Grecis del Concili de Florència 1439. Aquests tres documents, tots en polèmica amb els grecs o amb intenció de fer la unitat amb els grecs, són els primers que parlen del purgatori. Però a nosaltres això no ens interessa. Ens interessa un altre context en el qual va sorgir la doctrina del oficial del purgatori, que és el provocat per la controvèrsia amb els protestants. La posició de Luter és vacil·lant. Al començament admet la doctrina del purgatori i no manifesta la seva oposició fins a la dieta d'Augsburg, 1530. Calví, en canvi, l'ha rebutjat d'una forma radical sempre. I aleshores, la posició oficial de l'Església, que marcarà, com us podeu imaginar, tota la contrarreforma i, per tant, tot el barroc, s'explicita en el Concili Tridentí, en el Decret de Justificazione, 1547, i sobretot en el Decret de Purgatorio, promulgat ja a l'acabament del Concili, desembre de 1563, que després d'afirmar l'existència del purgatori i la validesa dels sufragis oferts per ajudar les ànimes que s'hi troben, insisteix en la necessitat d'evitar en les predicacions populars les referències a qüestions difficiliores et obscuriores, i urgeix finalment els bisbes perquè prohibeixin ea quet curiositatem et superstitionem expectant del turpe lucrum sapiunt. Els textos tridentins són molt mesurats i discrets. Fins de la contrarreforma van extremar molts punts d'aquesta doctrina, com veurem. I ara només em vull referir a un, que sembla imprescindible de subratllar, si es vol entendre res del que jo diré. I és que de la formulació de la doctrina sobre el purgatori, fixin-se que això em penso que és important, se'n deduïa clarament un reforçament extraordinari, inimaginat, del poder de l'Església. Perquè és gràcies a la doctrina del purgatori que el poder de l'Església s'estén més enllà d'aquest món i d'aquesta vida. L'espai de després de la mort s'afirma ara ja no és un espai exclusiu de Déu, per primera vegada. Perquè hi ha una parcel·la molt important, la del tercer lloc, de després d'aquesta vida, el tercer lloc és una frase que deia i repetia Luter, sobre la qual resulta que ara domina directament l'Església després de la mort, especialment a través dels sufragis i indulgències. Això canvia absolutament i reforça extraordinàriament el poder de l'Església. Segon punt, en l'expansió, popularització de la doctrina del purgatori van jugar un gran paper els jesuïtes. Només mantaré dues obres. Una, Les Gràcies del Pare Nierenberg, publicada a Barcelona l'any 1639, continguda, discreta, i una altra, Les Meraviglie di Dio nell'ànime del purgatorio, publicada a Milà l'any 1703, on els elements meravellosos ja dominen el panorama, que és de Carlo Gregorio Rossignoli, autor d'un altre llibre, del qual hi ha dues versions, hi ha una versió catalana feta a Girona i dues edicions del segle XVIII, Veritats Eternes declarades en diferents lliçons, ordenades principalment per els dies dels exercicis de Sant Ignasi de Loyola, i plego perquè el títol és molt més llarg. En aquest moment, però, m'interessa remarcar una cosa, que és la concreció de la doctrina del purgatori en unes pràctiques de pietat que incideixen molt directament en la vida diària de la gent. Hi ha, per exemple, un element que apareix a la meitat del segle XVI, que és que la devoció a les ànimes, a les ànimes, aquí es reconeix capacitat d'intercedir a favor dels vius, creant així una mena de sí complet d'interrelació. Ara, l'aspecte dominant serà encara i sempre el de la possibilitat d'intervenir des d'aquí en la situació i en la sort dels que sofreixen en l'espai del més enllà. I aquestes formes de religiositat van cristal·litzar encara en uns grups socials que tindran un pes considerable, les confraries de les ànimes dels purgatoris, que administraran almoines i organitzaran celebracions religioses en sufragi de les ànimes. Tercer punt. La referència a les confraries em mena a fer una observació que no considero pas marginal, tot i que només puc insinuar-ne l'abast. I es tracta, pels que sou d'art, de subratllar l'interès d'un estudi de la iconografia que genera la creença en el purgatori i que de contracop la feissona. Jo només tinc notícies d'alguna cosa que s'ha fet amb l'art bretó. Ara bé, els nostres retaules barrocs que encarregaren les confraries donen però molt, així com l'estudi dels gravats i els boixos, on es veuen les ànimes que, envoltades de flames de foc, tiren mirant cap al cel. I això és un element constant d'aquesta iconografia. Però apareixen també sovint àngels que alleugen els sofriments vessant sobre el foc el contingut d'uns calces que representen sufragis i indulgències. I a partir d'un determinat moment, en aquest cel cap on miren i criden les ànimes, comença a ser ocupat per la figura de la Mare de Déu, sobretot la Mare de Déu del Carme que porta l'escapulari. I aquesta iconografia encara formes pròpies en el mobiliari i en els objectes més diversos, com les bacines en què es recollien les almoines i que en el centre solen tenir també una figura femenina, l'ànima, voltada de foc, i que tota Bassegoda ja em feia notar que és una bacina d'aquesta es veuen a la vicaria de Fortuny, allà, encara que es conservava. 4. Nosaltres, però, ens hem de centrar en l'estudi de la literatura del barroc des d'aquesta perspectiva que m'he imposat, la de la creença en el purgatori. I m'agradaria saber-ne prou per exposar-vos aquí tot el joc de relacions que s'estableix en aquesta àrea entre cultura popular i cultura sàvia. Però jo he de confessar les meves limitacions i l'única cosa que puc fer és indicar algunes pistes i manifestar la meva impressió, que això donaria per molt si s'hi treballés. Maria Gràcia Profeti ha dedicat la seva atenció en una línia pròxima a la que jo proposo, a una obra de Lope de Vega, El major prodigio y purgatorio en la vida, i a una altra de Calderón, El purgatorio de San Patricio, que aprofiten totes dues elements de la vida i purgatòria de Sant Patricio de Juan Pérez de Montalbán, publicada per primer cop l'any 1627. I atenció aquí, perquè és la fortuna, i ho diu Maria Gràcia Profeti, monstruosa d'aquest llibre de Pérez Montalbán, em penso que ens il·lustra ja bé de l'interès del barroc per al tema. De la vida i purgatòria de Sant Patricio de 1627 se'n coneixen avui 41 reedicions, segle XVII i XVIII, 41 reedicions. En coneixem dues versions franceses, una de portuguesa, una d'holandesa, una d'italiana. I a través de les traduccions franceses, de les quals se'n van fer 27 edicions, va influir en diverses adaptacions teatrals del tema, especialment en alguns misteris bretons. Per tant, jo no insisteixo en això. En canvi, voldria dir dues paraules sobre la literatura espiritual, que em sembla particularment interessant, per dues raons. La primera és d'índole general i l'expressaré en paraules manllevades i si em faré més a via. Diu, el barroco, qual expressió prototípica de la religiositat de la contrarreforma, se adhirió a la literatura espiritual acaso más tenazmente que a ninguna otra manifestación cultural y artística. Cuando la literatura, la oratoria, las artes plásticas comienzan a cambiar a módulos y estructuras de mayor verismo y sencillez, la espiritualidad sigue aferrada al artificio fantasmagórico que asfixia lo espontáneo y sofoca lo sustancial. ¿Acaso los escritores espirituales han abusado más que otros del jeroglífico, de la enigmatística, de la metáfora famosa, del retrueco absurdamente pueril, de la sintaxis retorcida, del interminable periodo bombástico? No, si prescindim de qüestions d'estil, com heu vist, més barroques que els barrocs que vol denigrar, i del to pejoratiu que s'endevina, jo crec que l'observació és justa, és justa. Però jo insisteixo en l'interès d'aquesta mena de literatura perquè és la que ens manifesta més clarament el canvi de sensibilitat i d'estil del barroc en relació a la creença del purgatori. Ho explico molt ràpidament. La literatura d'ultratomba, des dels començaments de l'edat mitjana, coneix essencialment dos gèneres literaris. El gènere dels viatges, un senyor que se'n va a fer una visita al purgatori, o el gènere de les visions. Els dos gèneres literaris que dominen l'edat mitjana. Ara bé, a partir de l'obra de Sartre i sobre l'anada del cavaller Owen al purgatori de Sant Patrici a mitjans del segle XII, fins al segle XV, del XII al XV, els viatges predominen absolutament en la literatura europea sobre les visions. I després, a partir del 15, el gènere viatges comença a decaure. I això és clar. L'èxit del llibre de Pérez Montalbán que ja he citat i les obres de Lope i de Calderón que s'hi inspiren podrien fer creure que l'opinió sobre la decadència del gènere no és justa, però no seria una bona manera de fer, perquè ja Maria Gràcia Profeti ha insistit en els elements peculiars d'aquesta obra de Pérez de Montalbán que s'allunyen dels vells models i fan una adaptació. I per fer-ne via, explico molt ràpidament, teníem el gènere dels viatges, que culmina en Dante, i teníem el gènere de les visions. Llavors, quan arribem al moment del barroc, tinguin en compte fins i tot per l'espiritualització que hi ha hagut, que el gènere dels viatges ja no es podia fer servir. Que la gent no podia admetre que un senyor s'anés a passejar pel purgatori, pel cel i per l'infern. Sobretot pel purgatori ja no es creia, com creuen tota l'edat mitjana, que el purgatori s'hi va per un forat pel pou de Sant Patrici que hi ha a Irlanda per la boca de l'Anna Sicília, que són les dues entrades al purgatori claus. Això no s'ho pot creure ningú, el disset. Aleshores, es deixa la dels viatges. Llavors comencen, torna a tenir, a tenir joc les visions i les aparicions. I n'hi ha tantes, el disset, de visions d'ànimes del purgatori, que un llibre que després ja citaré fa una advertència, diu que es veu obligat contra un abuso frecuente hacer una advertencia importantísima, y es que no se crean ligeramente las apariciones que suelen correr en este siglo, en que apenas muere persona de importancia que no salga alguno con que se le ha aparecido su alma y le ha dicho que estaba en el purgatorio. Llavors, aquesta pressió eclesiàstica sobre aquesta abundància d'aparicions i de visions i l'abandó del gènere viatges fa, i aquí sí que dic una cosa, no l'he vist enlloc, crea un nou gènere literari d'extraordinària fecunditat al llarg del barroc, que són els crits de les ànimes. Bé, apareixen no l'ànima d'en Pere en en Pau, sinó que els predicadors, els escriptors, com veurem després, aboquen com si les ànimes cridessin. Les ànimes dels pares a les dels fills, les mares a les filles, els avis als nets, gairebé tots en els que han d'executar el testament i marmessors, demanant. Ara bé, veus que aquest gènere és d'una extraordinària eficàcia. Extraordinària eficàcia, això no ho ha remarcat ningú. I és una trampa retòrica sensacional, perquè els permet recuperar tot el del gènere del viatges i tot el del gènere de visions. Perquè aquestes ànimes que criden, així en general, doncs expliquen la seva situació, allò que sofreixen, la situació en què es troben, i per tant recuperen tot el material dels viatges espiritualitzant-lo, i a la vegada el de les visions, perquè criden, exigeixen, demanen què és el que se'ls ha de fer. Hi ha diversos llibres sobre aquests. Un de paradigmàtic d'aquest model és aquest, que ja n'he fet la citació, que és el de Josep Boneta, un canonge de Saragossa, que es titula justament Gritos del Purgatorio y Medios para Callarlos. I va tenir, penseu que va tenir tant d'èxit que la dotzena, és de 1697, i la dotzena edició d'aquest llibre en castellà es fa Figueres. I és la dotzena edició, amb censura, de 1702, per Ignasi Porter, impressor i librero en l'escala de la Iglesia a Figueres. Doncs bé, per il·lustrar d'una forma concreta aquestes generalitats i vaguetats que us he dit, jo examinaré ara ràpidament tres textos catalans. Primer, les novenes. D'entre les pràctiques piadoses que la creença en el purgatori generà durant l'època del barroc amb l'impuls de les cofreries, cap no va conèixer més èxit que els novenaris d'ànimes. En tenim diverses mostres impreses i la seva celebració seguint un ritual establert arriba fins als nostres dies, tal com les feien el 17, les he vistes fer jo encara als anys 50. I aleshores us en convido a donar cop d'ull a una, que porta un títol que ja és revelador, títol preciós. Es titula Incendi de dos flames i flama de dos incendis. La flama de la pena que tormenta els difunts i l'incendi de la culpa que abraça els mortals. Remeis per extingir un i altre en una devota novena de les santes ànimes del purgatori. I és una edició, que és aquesta, porta censura datada a Barcelona l'any 1718, però és feta a Olot, segurament força més tard, perquè ja cita en el pròleg que a Castelló d'Empúries s'hi va instaurar això el 1741. I potser d'aquí l'única cosa que llegiré, perquè té interès fins i tot pels historiadors, és la versió que dona de com neixen les novenes. Té la seva gràcia. En la vila de Ries, que és en la Provença, en França, havia servit d'hospital d'empestats el convent del pare Sant Francesc en l'any 1627, en el marc de les festes del 17. I passada la contagiosa borrasca, s'oïen repetits clamors i llantos que tenien en continu desconsol aquella religiosa família. Però conjurant un alentat religiós als esperits que causaven tal disturbi, li aparegué un ànima, gènere d'aparicions, i digué que allí passaven purgatori 500 ànimes dels empestats d'aquell poble i que eixirien d'aquelles penes si per elles en l'altar de l'Àngel Custodi se celebrava un novenari de misses amb concurs general de tot el poble, etc. La novena, aquesta en sentit estricte, el que ja és la novena després del poc, porta aquest títol: clamoroses veus de les santes ànimes del purgatori, repartides en nou meditacions per els nou dies del novenari. I cada dia les ànimes exposen els seus sofriments dirigint-se directament als fidels, els interpel·len, els increpen, els apostrofen, els interroguen, expliquen la seva situació. Oh, criatura racional que camines la carrera de la vida, mira amb atenta consideració les penes horroroses que jo pateixo. Oh, ciegos viadors, vosaltres que buscau els paratges amenos, les cases sumptuoses, els terrenos saludables, els que gustau habitar en companyia de gent alegre i ben acondicionada, considerau que duo tan gran l'haver de patir en esta presó estreta i l'òbrega del purgatori. Aquestes clamors de les ànimes es completen cada dia amb uns exemples, generalment d'aparicions trets de les vides dels sants. Però alerta, és en aquesta novena, jo no en sé més, però en aquesta novena hi ha trobat formulada una doctrina novíssima que expressa justament la novetat de la pietat barroca en relació a tota la cosa anterior. La teologia ha dit sempre, és doctrina tradicional i repetida des del començament fins ara, que en el purgatori, com a l'infern, es pateixen dues penes terribles: la pena de dany i la pena de sentit. La pena de dany és el sofriment que un experimenta per estar allunyat de Déu, la pena de sentit és el sofriment del foc i dels turments. I això és la doctrina comuna de tots els manuals, de totes les explicacions, des que, no diré des que el món és món, però sí des que el purgatori és purgatori. Ara bé, aquí apareix, i no ho he trobat enlloc més, una tercera pena: la pena de l'oblit. Ai, que se conjuren contra de mi l'ocel amb la pena de dany, dilatant los premis, lo purgatori amb la pena de sentits, augmentant los martiris, i lo món amb la pena de l'oblit, negant los sufragis. Aquest és altre verdugo més cruel i inhumà que los dos antecedents, etc. Com que anem justos, no llegeixo més trossos, però és molt bonic. Segon document a analitzar, preciós: el cant de les ànimes. I resulta que aquest tema de les ànimes reclamant auxilis, apareixent-se, cridant i plorant, és el fonamental de la literatura barroca, i en català en tenim una versió popular preciosa, de gran eficàcia, que des de finals almenys del 17 fins fa 4 dies va ser cantada en les celebracions del novenari. Tant fa 4 dies que en tinc una gravació feta abans d'ahir, i és exacta i sense variants del document que tinc del 17, feta per un pagesos del país. No la puc llegir tota, és molt bonica. O mortal aviador, sempre aquest aspecte de l'home que camina, no? Que fa via, no cap aviador. O mortal i viador, que tan oblidats viviu, a les ànimes oviu que criden ai, 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 que dolor. I això es canta en els novenaris. I aleshores es comencen a dirigir a tothom, i les tres primeres estrofes recuperen tota la qüestió dels viatges. T'expliquen com estan sofrint aquest foc tan terrible que una centella només cremaria el de més és en el món combustible, el de qui és mort tardor, aquest és incendi viu, a les ànimes oïu que criden ai, 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 que dolor. Penes, martiris, turments se pateixen en el món, junts sombres d'estos no són ni figures aparents, com en la fornal l'or estam, com lo savi diu que crida, a les ànimes oïu que criden ai, que dolor. I després comencen a dirigir-se la gent increpant: ai, fills, com sou tan ingrats, ai, pares, com sou cruels, ai, germans, com sou infiels, marits, mullers descuidats, amics, donau-nos favors, puig no ho fa lo parentiu, a les ànimes oïu que criden ai, ai, que dolor. Ai, marmessors, ai, hereus, que los béns anau gastant, los sufragis retardant, fem-vos forts, sords a nostres veus, no sies d'ells testadors, feu-lo bé, ans no moriu, les ànimes oïu, ai ministres de l'Altíssim, i aleshores va, almoines i oracions, misses, visites d'altar, confessar i combregar, penitència i perdons, us suplicant per amor de Jesús a qui serviu. Les ànimes oïu que criden ai que dolor, i acaba amb una invocació a l'arcàngel Sant Miquel, al joc dels àngels, a la mateixa iconografia. I acabo amb la tercer, amb el tercer document que voldria fer notar, és un document curiosíssim. Us he parlat del Boneta, llibre Gran èxit, Gritos del Purgatorio i Medios para Callarnos, que es publica a Figueres i que té gran èxit. Tant d'èxit, i això és la notícia que us puc aprofitar, que en tenim un manuscrit on un capellà ignot, però que per un parell o tres d'acròstics que ja es podia dir Vall i Crosa, sembla, no ho sabem ben bé, que es guarda a la biblioteca, bé, ara és aquí, però es guarda a la biblioteca, al seminari, doncs un capellà em fa la traducció de los gritos de purgatorio en català en vers. O sigui, tot el llibre és en prosa del Boneta, doncs ell el tradueix en vers. I ja dic, ja aviso que ara he dit vers amb sentit analògic, perquè no el som ben bé. Fins ara em vull fer un tast. Per exemple, el castellà diu, Jesús, ai Jesús, ¿qué lugar es este en que me hallo? ¿Dónde me habéis traído, santo Dios? ¿Qué hondura, qué caverna es esta? Ay de mí, donde no veo sino lobregueces, donde no oigo sino gemidos, digueu com juguen els sentits, donde no huelo sino ascos, donde no toco sino víboras, donde no siento sino golpes, donde no piso sino sierpes, y desde donde escucho maldiciones que contra mi amantísimo Dios están bramando los condenados y demonios, donde todo es humo que no se deshace, un fuego que no luce, y en fin, donde todo es un suspirar siempre y un respirar nunca. ¿Quién hay de mí me puso en tal estimable estrecho? Tot això, que té el seu joc, la seva gràcia, en català, és un desfet. Ai, Jesús, que lloc és aquest tan confús, perquè tots són aparellats, eh? Déu meu, on m'han llançat, en lloc tan obscur i amagat? Ai de mi, que fondura, sort que sabem que l'altre diu que hondura, perquè si no aquest que fondura, no sabríem pas què vol dir. Ai de mi, que fondura i que presó tan obscura, on no veig sinó tenebres, on no toco sinó escorpins i culebres, on no oig sinó gemecs i amb llàgrimes llestimosos precs. Així s'adonen tan res i us colps que a tenir ossos los tindríem molts. En estos nostres turments, etc. El text és molt bonic. A més que aquest presenta una cosa, que acabo de seguir, una cosa subsidiària que m'ha preocupat molt. Molt, i la plantejo aquí per si algú me l'aclareix, però jo no la sé pas aclarir. Hi ha 28 crits de les ànimes. I en tradueix, els tradueix tots menys 3, en tradueix 25. I aleshores, un, ho vaig entendre de seguida, perquè ja no l'havia traduït. Això és un capellà que això ho preparava per fer les parròquies. Però és que no hagi traduït los gritos de las almas de los religiosos a sus hermanos en propio estado, ja ho entenc. I que amb una parròquia no facin aparèixer frares que són un purgatori que reclamen a d'altres frares, que no l'hagi traduït. Ja ho entenc. Segon, em va escamar. Un altre que no tradueix és aquest segon. Que gritos de les ànimes a su rei del que fueron súbdites. No el tradueix. I és el 7è o 8è. Ja comença aleshores a sospirar aquest 1740, és això. Hi ha algun capellà vell que havia fet la guerra de successió i... Però també, per què no ha traduït el rei? I ja hi ha un tercer, que ja no. Hi ha un tercer que no el tradueix. Gritos de les almes del purgatorio a les espanyoles. No el tradueix. Se salta aquest dret. No sé per què. No ho sé. No ho sé. Bé, acabo. Hi ha moltes coses a deduir d'aquí. Per exemple, tema que ja ha estat estudiat i que aquí queda molt ben reflectit. La importància a partir del barroc lligams familiars. Això ha estat estudiat. Es fa veure com és el barroc quan els pares comencen a estimar els fills, abans no. No, i que té importància aleshores. Això aquí queda reflectit, són les ànimes dels pares, a vosaltres que us he acariciat, a vosaltres per qui m'he sacrificat, a vosaltres que us he... Per què no reseu per mi? Pares, fills, fills, mares, germans, parents. I després, un altre tema, la importància dels testaments i com comença a funcionar en els testaments les deixes per sufragis. És un camp, un viatge de visió del barroc que donaria per molt. I acabo dient que, esclar, aquests dos grans temes que formen part de la sensibilitat del barroc, sufragis, atenció a les ànimes que reclamen indulgències i que criden, això ha estat formulat no només en aquesta literatura popular del qual us n'he donat tres mostres, bé popular, per moda de dir, no? Però una mica així, sinó ha estat formulada justíssimament en un sonet del rector de Vallfogona. Preciós. La manera que ho diu, no ho havia trobat mai tan ben formulat. És un sonet a una monja novícia desdanyosa, totes ho eren amb el rector, que estava resant l'ofici de difunts per una tia sua. És preciós. Seu-vos el tercer vers. És la manera de dir què és la indulgència des del punt de vista d'un barroc amb més justi, amb un vers, no l'he sentit dir mai també. D'unes hores romanes, Sor Maria, nocturnos a sus llavis traslladava, que era el vers sensacional, i el foc del purgatori subornava. Preciós. Perquè fos manso a sa difunta tia. Preciós. I aleshores ara ve el tema dels crits, tot i que ara ell ja no és el purgatori, perquè com està pobret ja li ha tocat l'infern, però és el mateix. Jo que l'infern de son desdeny patia, pena qual nunca amant sofrir més brava, i ara bé, exacte el que heu sentit, des de l'abisme de l'oblit cridava a la ingrata que oir-me no volia. Ja està.